Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, elevo a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts de les 12 del migdia, us informa Júlia Julbe. El jutge cita com a investigat un exalt càrrec de la Generalitat per un presumpte tracte de favor a la cimentera Lafarge de Montcada i Reixac. Emili Dragone, ara exalt càrrec, com dèiem, del Departament d'Acció Climàtica, era un dels responsables de qualitat ambiental i canvi climàtic i està investigat per haver autoritzat llicències ambientals a la cimentera contravenint la normativa sobre contaminació. També per haver estat cooperador necessari en un delicte contra el medi ambient. El jutge també ha imputat l'empresa. En paral·lel, el Tribunal Suprem no ha admès el recurs de cassació en què Lafarge demanava que no s'executessin les sentències que ordenen tancar la planta. Més qüestions. El pronunciament de la Fiscalia a favor d'investigar les tortures de la policia franquista a la comissaria de la Via Laietana és un primer pas que celebra, això sí, amb cautela, Carles Vallejo. El sindicalista va presentar una querella en patir el martiri físic i psicològic per part de 6 policies. En una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, el sindicalista ha confessat que no és ingenu i que sap que hi ha dificultats per investigar, però espera que la jutgessa, davant el posicionament de la Fiscalia, admeti a tràmit la querella.
A partir de la decisió de la Fiscalia, i esperem que de la jutgessa, investigar els fets que a mi em van succeir, per tant, obrir arxius, cosa que no hem pogut fer, arxius policials, anar al lloc del crim, del delicte, que és Via Laietana 43, i bé, i buscar els testimonis vius i els perpetradors vius, els victimaris vius, per, diguem, interrogar-los també,
Vallejo també ha explicat que si la seva querella no prospera, hi ha altres afectats que també estan preparats per presentar-ne d'altres. D'altra banda, sobre el futur d'aquesta comissaria de la Via Laietana, on va patir les tortures, Vallejo ha valorat que hauria de ser un centre d'interpretació de la tortura, com ja s'ha fet en altres països. La portaveu del Partit Socialista al Parlament, Alicia Romero, confia que no hi haurà diputats trànsfugues que votin la investidura del president del Partit Popular, prevista per la setmana vinent.
Nosaltres el que estem convençuts que tothom serà responsable, que el Partit Socialista i el grup parlamentari n'hi ha una, com ha fet sempre. Tenim molt clar el lideratge de Pedro Sánchez. El que necessitem, un govern d'esquerres a Espanya, liderat per Pedro Sánchez, com això ha anat bé a Espanya, amb els avenços socials, econòmics i també a Catalunya. I, per tant, en fi, no tinc cap dubte de que no hi haurà sorpreses.
Romero també ha deixat clar que a dia d'avui no hi ha acord per l'amnistia, a diferència del que ha apuntat els darrers dies Esquerra Republicana, i ha evitat posicionar-se sobre la proposta de mediador que ha posat sobre la taula l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Més qüestions. Avui comencen les festes de la Mercè a Barcelona i les festes de Santa Tecla a Tarragona, la capital catalana. El tret de sortida serà amb el pregó de les festes que enguany va a càrrec de l'escriptora Najat El Hajmi. Serà a les 7 del vespre al Saló de Cent de l'Ajuntament de la capital. Durant tot el cap de setmana s'han programat tot tipus d'actes familiars, de cultura popular, teatre al carrer i també concerts. La novetat d'enguany és que no hi haurà cap escenari a l'Avinguda Maria Cristina, plaça d'Espanya, després que els concerts de l'any passat acabessin amb aldarulls. Els actes a Barcelona agafaran rellevància el diumenge, dia en què se celebrarà la missa des de la Basílica de la Mercè. L'ofici començarà a 11:15 i estarà presidida pel cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Una missa que oferirà en directe a aquesta casa, Ràdio Estel. Gairebé enfilant les 12:06, els esports amb Anna Closa.
En futbol, a 6:45 del vespre, des de Göteborg, Espanya s'enfronta a Suècia enmig de la guerra oberta entre la Federació Espanyola i les futbolistes. La jugadora Jenny Hermoso ha penjat una imatge a les xarxes socials agraint públicament les paraules d'Alexia i d'Irene Paredes en la roda de premsa d'ahir prèvia al partit d'aquesta tarda, on la defensaven i demanaven tolerància zero amb els abusos i el masclisme. La davantera del Pachuca ha compartit una fotografia a les xarxes socials amb les dues jugadores fent un petó a la Copa del Món que van aconseguir plegar aquest agost al Mundial d'Austràlia i de Nova Zelanda. A la Lliga de Futbol avui arrenca la jornada 6 amb un Alavés Atlètic Club de Bilbao a les 9 de la nit. El Girona rebrà demà a Montilivi al Mallorca a les 2 del migdia i el Barça a 6:45 al Celta. Per cert, que d'aquí a una hora de començar la roda de premsa prèvia al partit de demà, amb la mirada posada en Xavi, l'anunci de la seva renovació seria imminent. El terrassenc, que acaba contracte al juny, ampliaria la vinculació amb el Barça una temporada més amb l'opció d'una suplementària en el cas que el primer equip guanyi algun gran títol com ara la Lliga o la Champions. I a Alemanya, Nagelsmann, de 36 anys, serà el nou seleccionador del combinat germànic. El seu anunci s'ha fet 12 dies després de la destitució de Hansi Flick.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i tot el seu equip. Nosaltres tornem amb més notícies d'aquí una hora, a la una.
Ràdio Estel. Aquest diumenge 24 de setembre, a partir de les 10 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè un programa especial que inclourà a 11:45 la missa pontifical de la patrona de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, i l'activitat de després de la celebració. Ens unim a la festa religiosa més important de la Mercè amb la participació d'autoritats i representants de la societat. Viu el programa especial amb la missa pontifical de la Mercè aquest diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tot passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel. La tele que ens va parir, amb David Vidal.
Nou minuts que passen de les 12 del migdia. Ja tenim el crític i redactor de televisió amb nosaltres, David Vidal. Què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com estem?
Bona tarda, no? Ja
es bona... Sí. Bona tarda. És que l'altre dia em vas dir, crec que bona tarda, i em va sorprendre una mica, però bueno, ja m'està bé.
No?
Sí.
És que va en migdia, queda...
Però les 12 és com molt matí, no? Encara.
Sí,
la
encara?
Una, la 1 potser et diria que vale, però les 12 és...
Ah, la 1 seràs amb nosaltres, no?
Sí, em sembla que sí.
Doncs David Vidal, bon dia.
Molt bon dia.
Ja et diré bona tarda.
Vinga, després em dius bona tarda.
Com ho comencem, això?
Doncs comencem, com sempre, amb el semàfor, que aquest semàfor, no sé, vam parlar amb el Marc, que seria en funció de les audiències, però ell veig que el va canviant i el fa una mica en funció dels seus gustos, més de si vam veure amb el Manel.
Fa en funció del que li dona la gana.
Del que li dona la gana.
És que és indomable.
És indomable, és indomable. Tu no hi eres, no el vas veure divendres passat o sí?
No, sé si va en crossa encara o no. Anava en crossa? Espera, que un em diu que sí, l'altre que no.
Amb què quedem?
Espera't. Ah, amb la pota aquella, eh?
Val. Doncs ja li queda poquet. Doncs res, fem semàfor. Jo el centro bastant amb el tema de les audiències.
Sí.
Més enllà també, que en aquest cas també coincideixo amb el contingut. I en aquest cas, amb el semàfor, amb el vermell, tenim el nou Tardear.
Home.
Que s'estrenava aquest dilluns.
Tardear.
Tardear, n'havíem parlat moltíssim aquí abans de veure com seria aquest programa. I realment ha sigut un desastre, tant en audiències com en contingut. Jo crec que van voler fer una aposta molt innovadora amb quan una aposta visual, amb realitat augmentada, bueno, que tampoc a vegades no té molta utilitat, però bueno, si dius, mira, me'ls vull gastar, vaig veure que tinc una gran proposta a nivell escènic, però clar, després a nivell de contingut i de línia editorial, hi havia molta caspa. O sigui, tota la modernitat que ens van voler vendre a nivell visual, després a nivell de contingut, doncs no es compensava, no, en aquest sentit.
Vale, caspa què és?
Caspa és que tu agafes... O sigui, jo crec que estem en una època i en uns moments en el que hi ha algun tipus de discursos i algun tipus de missatges que ja queden una mica obsolets a la televisió, no? Crec que ja havien passat pàgina de segons quin tipus de declaracions. Aquesta setmana ho hem vist molt amb el tema del masclisme relacionat amb el tema de les jugadores de la selecció espanyola de futbol femení. Hem vist doncs, que encara segueixen doncs, arrossegant alguns clichés que crec que ja estaven superats i els vam veure, per exemple, amb Mario Vaquerizo, que és una de les estrelles del programa, un dels col·laboradors, que ja parlant una mica de tota la polèmica d'aquesta setmana amb les jugadores, de per què hi havia gent que havia comentat si no havien explicat suficientment les causes de la seva renúncia, doncs ell encara hi va afegir una miqueta més de suc.
¿Tenim?
Sí.
¿Y
sí,
qué hacemos con él?
Yo no sé lo que hay que hacer con él, porque es una situación bastante, bastante difícil. Creo que muchas veces también yo no me voy a posicionar porque no puedo posicionarme ni ante mí, no me voy a posicionar ante los demás. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces yo creo que lo que se agradecería por parte de las chicas que han sufrido todo eso, que fueran más claras y que fueran valientes y decir esto ha sido así, esto ha sido así, porque si no nos basamos en suposiciones y entramos ya en una serie de cosas que ya no sé si tener opinión o no tener opinión. No estoy diciendo
Manu,
eres...
Estoy de acuerdo con Mario.
Porque se le va a pedir encima eso a ellas.
Yo no estoy hablando. Escúchate, niño, que no estoy diciendo...
Només hi ha una cosa que em faci més ràbia que parlar i no dir res.
Yeah.
Que és parlar i dir borrades.
Ah, bueno, ell és un especialista en això. No? Jo crec que és el seu major art, o sigui, del Mario Vaquerizo, és això, parlar per dir tonteries i en aquest cas, cada vegada amb una línia, amb un discurs molt més enfocat amb... Bueno, és molt amic d'Isabel Díaz Ayuso, vull dir, jo crec que una mica veiem la seva ideologia
reflexada. Jo no opino, però llevo camisetes de la Legión.
Exacte, i aquí el primer que diu, jo no me quiero posicionar, i ja s'està posicionant des del primer moment.
Sí,
bueno, és una mica el que estem veient en aquest programa, ja Xavier Sardà, que és una mica, sempre volen tenir la part de dretes i suposadament Xavier Sardà representa la part d'esquerres, que bueno... Sí, però bueno, ja és un socialisme una mica com el que representa Felipe González o Alfonso Guerra, no? Vull dir que com els hi va dir Iceta, no?, que eren unes antigues, no? Doncs també és una mica aquest socialisme... Va ser molt bo.
No hem tret el tall avui, però...
No el teníeu,
doncs, no el teníem, mira. El tall, però ha estat genial.
Genial. Sí. I jo crec que reflexa una mica aquesta, no, aquest PSOE una mica més antic, però bueno, no ens ficarem en temes polítics, que no és la meva secció, i ara no toca. Bueno, aquest Tardear, les audiències han sigut molt fluixes, no arriba a l'11% de share, i queda molt lluny dels registres de Sálvame, vull dir, era la gran aposta, la substitució de l'Anna Rosa per Sálvame, i bueno, els resultats no només no s'han superat, sinó que no s'han ni igualat, sinó que són inferiors als que feia Sálvame.
Perquè quina és la competència ara de Tardear?
Tardear té ara de competència bueno, qui li fa la competència són Solo Sónega, a Antena 3, i després tenim La Promesa, que és aquesta sèrie, un colabrot de Televisió Espanyola, que també està funcionant molt bé. Llavors, l'Anna Rosa es situa com a tercera opció de la franja.
Uau.
Vull dir, Sálvame era líder en aquella franja seva, i ara l'Anna Rosa és la tercera.
Li ha de coure, això, eh?
Bueno, li ha de cobrar a ella, li ha de cobrar especialment, i a la cadena, imagino que també, perquè al final tu fas una proposta per aquesta nova temporada per millorar audiències i no ho estàs aconseguint.
I patapam. Anem al groc?
Anem al groc. En aquest cas sí que faig una mica el dia a dir, ostres, és un programa que a mi m'està agradant, però a nivell d'audiències no està acabant de funcionar. És El Conquistador, no sé si l'has vist.
No l'he pogut veure.
Presenta la Raquel Sánchez Silva.
Tinc ganes, però.
És un format que s'ha fet durant molts anys i funciona estupendament a la televisió basca, però no està acabant de funcionar a televisió espanyola. Mm-hmm. És un reality que estem molt acostumats a veure, realities d'aventures supervivientes, que ens diuen cada temporada serà muy extrema, habrá mucha...
Saps? A tope!
A tope, tormentes, no sé què. Al final el que veus són quatre gotes una tarda i algú que té diarrea i com a molt és el que veus en el programa de supervivientes. Però sí que és veritat que en aquest Conquistador realment veiem patir els concursants. Vull dir, sí? Que és una cosa que t'anava a dir s'agraeix, tampoc voldria dir s'agraeix, però sí que és veritat que un espectador quan està veient un reality d'aventures el que vol veure és que realment aquella gent ho estan passant malament. Clar. I aquí ho veiem des del primer minut. És un format amb molt de ritme, té un ritme d'aquests que no et fan, no pots desconnectar. I la veritat que la Sánchez Silva està millor que mai. Jo crec que és el millor registre que l'hem vist mai a la televisió. I llarga vida, vull dir, ja veurem com acaba això, perquè no està funcionant gaire bé, però bueno, és un format del... Jo crec que de tot el que s'ha estrenat de moment aquest nou curs televisiu, jo crec que és el format que més m'està agradant.
Tu creus que en aquests formats de realities, perquè hi ha cadenes que ho han fet i hi ha cadenes que no sé si en aquest cas s'està fent, hi ha el post-reality, és a dir, aquell programa que va després on comenten el reality. Això s'està fent amb el Conquistador?
S'està fent, però no justament després de l'emissió del reality en si, sinó que el dimecres s'han inventat un debat, un debat que des de fet es fa des d'aquí, des de Catalunya, des de les instal·lacions de Sant Cugat de Televisió Espanyola, i que això sí que va ser un desastre, va fer un 5,4%. Han volgut introduir com uns influencers d'aquests que funcionen a les xarxes socials, però després els posen en un plató de televisió i estan totalment fora de lloc. I jo crec que amb un reality gravat, fer un debat posterior, quan ja s'ha gravat tot i la gent ara apareix ja i dius, està comentant un reality que ja ha passat, ja està a casa seva, vull dir... Jo crec que els debats amb realities gravats no funcionen.
Anem al Verd.
És un programa d'aquests que ja porten, crec que són 11 temporades, que funciona cada temporada que fan, que és jo crec que és un dels valors més forts que té TV3, que és El Foraster.
Aquesta, 11 temporades, 11 anys.
Jo crec que ho tenia apuntat per aquí. La 11a temporada, sí, és el Foraster, amb el Quim Masferrer.
Uau.
És d'aquests formats que tu dius, és que no el pararien de fer mai si fos pel públic, perquè el segueixen, li donen molt bona audiència. Aquesta setmana feia un 27% de share, que això és una burrada fer això.
És un Barça-Madrid, eh?
Això ara mateix podria ser un Barça... Clar, fa tant temps que no fan el Barça Madrid tan obert, que costa aquí...
Però, vaja, feia això.
Però sí, podria fer aquestes audiències perfectament.
20 i molts, un 30 i pocs.
Exacte. Sí. O sigui, són audiències que per un programa d'entreteniment i que porta tant de temps, té un valor bestial. Aquesta setmana van fer el primer programa, se n'anaven a Camprodon, i es va viralitzar molt el tall d'un nen que tots deien, ui, quina gràcia, aquest nen, posem-lo de president, no sé què. A mi aquests nens, amb aquests discursos d'avi, els trobo una mica repel·lents. Vull dir, em generen una mica d'urticària.
L'àvia que però... intentava parar el nen, eh? Com que, volia.
Sí, bueno, parava, però li feia gràcies. El típic el nen després sortirà a la tele i això sempre li fa gràcia.
Ai, això ho ha escoltat a casa.
Clar, és el típic... Bueno, escoltem-lo i que la gent valori des de casa a veure com el van trobar.
Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
Sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt que ens roben cada dia.
A veure, un moment. Els lladres de dalt? Qui són els lladres de dalt?
El govern. El govern que ens roba cada dia uns quants calarons a cada persona.
Ah, sí?
D'on creus que treuen els calarons? A les nostres butxaques, que ens roben. La política, per mi, és ser una mica com un lladre.
Sí. Perquè... Déu-n'hi-do, com puja el net, eh, senyora? Sí, sí.
I com decidir què es té que fer amb les normes...
Val. I tu quines coses creus que haurien de fer els polítics, Biel?
Els polítics tindrien...
Ara t'estan escoltant, eh?
Tindrien que fer que la població estigués més orgullós d'ells i que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
Sí, que és un senyor de 80 anys...
És que és una trasina. És una petita trasina concentrada en aquest nen. Vull dir, fa unes expressions, calarons, no sé què. És com que aquest nen, això no...
Ai, Déu meu!
Al col·le... Bueno, esperem que no ho tingui gens difícil i que tothom l'estimi molt, però bueno, aquest tipus de vocabulari no és propi d'un nen d'aquesta edat.
Després t'he de dir que a mi sempre m'ha generat... M'estimo molt el que fa Quim Masferrer i m'agrada molt ell com a professional, etc etc. I em sé que és molt bona persona. Mm. Dit això.
No, ja em sé per on va.
Sempre m'ha generat... Exacte. Controvèrsia, sí. Sempre, i no ho sé cap on... Uh-huh. Et faré una mica vaquerizo, eh? Venga. No voy a opinar del
no,
tema.
Jo no me posiciono, però...
Però no sé mai si se n'en fot una mica del món rural, o és que ell és molt així, o... Aquestes hiperventilacions que fa...
Saps
què et vull dir?
Sí, és un debat que moltes vegades la gent planteja, i jo realment crec que ell també porta molts anys també visquent per aquí, suposo, el Masferrer, però ell també, els seus orígens també són rurals,
sí,
entenc.
Sí, absolutament.
Llavors, jo crec que es contagia una mica d'aquesta essència que ell ja té i l'exagera molt més quan es relaciona amb gent dels pobles petits. Però, bueno, jo crec que no hi ha, des del meu punt de vista,
no
crec que hi ha tant una ridiculització, sinó una forma d'ensenyar una forma de vida, que és la dels pobles petits de Catalunya. Jo no els hi veig tant la maldat, sinó simplement és un tipus d'humor que el compres o no ho compres, i en el meu cas pues potser no em fa tanta gràcia, però no l'observo des de la ridiculització.
Val. Actualitat televisiva.
Actualitat televisiva de la setmana. És una setmana en el que ja han passat com els primers dies de superestrenes, sí. I els programes van tirant una mica dels comunicadors que hi ha a les cadenes. Mm. Ens va sorprendre bastant, o no, suposo, que les declaracions que feia Jair Domínguez al Planta Baixa, sí. Feia un tuit ell la setmana passada, per això li van fer explicar aquesta situació en el seva compte de Twitter, en el que explicava que portava una setmana sense veure alcohol.
Sí.
I va explicar en el Planta Baixa la seva addicció a l'alcohol. Uh-huh. Ell té 43 anys i explicava que hi havia començat a veure des dels 14 anys. Jo crec que hi ha un tall i està molt bé que la gent ho escolti, està molt bé ell va fer una entrevista molt més llarga amb l'Agnès Marquès, uh-huh. Però bueno, està molt bé que la gent parli d'addiccions i moltes vegades que amb l'alcohol és un tema que no que almenys tenim i també és una addicció important.
Bueno, perquè és una cosa bastant perjudicial física i mentalment i crec que era un bon moment per començar.
Tenies un consum que et començava a preocupar?
Sí, bueno, he tingut tota la vida una mica de... consum que parles amb altra gent i no acaba de ser del tot normal, no? El que passa és que, no sé, sempre he tingut un problema que... Alguna gent ho veia com un avantatge, que és que tenim bastanta tolerància a l'alcohol i, clar, bevia molt. I, clar, després es notaven les conseqüències.
Llavors...
Clar.
Bueno, està bé, no?
És un problema que... i destrossa bastant, eh?
Sí, està clar, i el relativitzem molt, perquè és una cosa que està molt...
No, però ho fem tots, una mica.
Molt normalitzats, que des de petits ho veiem a casa, no ho veiem com una amenaça... Mm. I, bueno, és una cosa que segurament no cal demonitzar com l'alcohol en si, però sí que és veritat que hi ha algun tipus de consums que costa marcar la línia fins a quin punt és una addicció o no és una addicció. I bueno, està molt bé, no?, que una persona tan coneguda a Catalunya i que té tanta visibilitat en els mitjans públics catalans, uh-huh, aparegui un dia i expliqui aquesta situació que està visquent, no? A vegades... tendim a mitificar les persones que surten als mitjans de comunicació, però també està bé que siguin humans i ens expliquin una mica les seves febleses. I jo el cas del Jair, vull dir, això és un extracte que hem fet, però va ser bastant explícit. Ell explicava que arribava a sortir, doncs, a prendre alguna cosa i bevia fins a 14 cerveses, vull dir, explicava la situació de trobar-se a casa i beure alcohol.
Que posava sempre als amics.
Exacte, no? Aquesta situació que trobes moltes vegades de l'alcohòlic, no?, que tu potser vas a prendre alguna cosa amb un grup de gent, uh-huh, i l'alcohòlic necessita que la resta, no?, també estigui bevent, no? És aquesta circumstància en el que notes que ja et comença a xirriar, no, aquesta cosa.
Sí, 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 sí.
Es nota, és bastant
ja està molt bé, que
significatiu.
Ja sí. Està molt bé que veure un Jair Domínguez diferent.
Exacte, no? El sempre està en aquest registre de còmic, i els còmics també tenen, no, la seva part humana.
Sí, sí, sí. Ui, el que ens parlaràs ara.
Bueno, és que és el tema, vull dir, és que anem d'uns temes, vam acabat una mica el tema de Daniel Sancho, i ja vam parlar que va ser el gran tema de l'estiu, i ara s'ha estrenat El cuerpo en llamas en Netflix, i què fan les cadenes? Doncs recuperem el cas de la Guàrdia Urbana. Aquesta setmana hem pogut veure, des de tots els magazins han tractat el tema, els d'aquí, els d'allà, o sigui, les emissores públiques catalanes... També
jo entenc que l'Estat es tracti molt més, que aquí. Puc
sí?
entendre-ho.
Per què?
No, perquè potser era un cas més desconegut. És a dir, aquí el coneixem a través
aquí el coneixem
de
molt a través de crims, sí, però aquí també s'ha tractat molt, vull dir, el programa...
Sí,
de...
sí, sí, però vull dir que ho entenc més que s'hagi tractat que... a nivell estatal.
Exacte, que potser ells no havien tingut encara, el desconeixien, i ara diu, anem a treure suc del cas. Sí. Però, ostres, aquí a Catalunya també se n'entorna a parlar moltíssim, s'ha sí, sí. donat veu a la Rosa Peral, que això és un altre tema que també genera debat en el seu moment, un
això
programa
que pregunti,
de...
O no?
A mi em pots preguntar el que vulguis. Sí.
Tu estàs d'acord amb entrevistar Rosa Peral?
Jo estic d'acord amb entrevistar a Rosa Peral. Jo estic d'acord si no rep cap incentiu econòmic.
Val.
O sigui, sí, bueno, és el que hem parlat moltes vegades. Si tu, o sigui, què t'aporta el cas de Rosa Peral? La seva explicació segurament a nivell sociològic no t'aportarà res. Però sí que és veritat que és un cas del que se n'ha parlat molt, que al final té interès mediàtic, i escoltar la versió d'una de les protagonistes, doncs si al final ella no percep ningú incentiu econòmic, em pot arribar a semblar bé, o sigui, correcte. Tampoc tinc una... Bueno, m'encanta que surtin aquest tipus de testimonis, però tampoc ho valoraré com una cosa negativa. Tu com ho veus?
No...
No, clar, aquí sí. Això, aquí és una secció compartida una mica, també,
Jo crec que és poc ètic.
Ètic entrevistar la Rosa Peral, sí.
Jo crec que, és a dir, l'excusa per entrevistar Rosa Peral crec que va ser deixem que ella doni la seva versió, i jo instantàniament vaig pensar la seva versió la va donar amb un jutjat.
Ja.
I el jutjat va decidir que era culpable. Punt.
Sí, però clar, després d'aquest judici se n'ha seguit parlant del cas, s'ha fet un circ mediàtic també de tot el cas.
Clar, tu ves més enllà del cas, no?
Sí, jo vaig a nivell mediàtic, no? Al final estem parlant d'un cas que se n'ha parlat a tots els mitjans, que TV3 n'ha fet un crims, que Catalunya Ràdio n'ha tret suc amb una entrevista amb ella des de la presó, que se n'ha fet una sèrie de Netflix. O sigui, estem parlant d'un cas que a nivell mediàtic ha sigut una revolució, perquè se n'ha parlat molt i tots els mitjans n'han volgut treure partit. Llavors, dius, doncs escoltem a la protagonista, no? Com a valorat que s'emetés aquesta sèrie. Quina vinculació té ella? Té vinculació o no té vinculació? Bueno, segurament no t'ho rebratia massa, aquest argument que m'has donat, perquè també te'l podria comprar. Vull dir, que potser és una mica vaquerizo. Però sí, vull dir...
Todos somos vaquerizo.
És veritat, vull dir, i em fa pensar molt en el cas del Cuco, que era un dels còmplices, d'alguna manera, de l'assassinat de la Marta del Castillo,
sí.
que en el seu moment va aparèixer al programa La Nòria, i el programa La Nòria es va acabar cancel·lant perquè va haver una campanya de la gent que demanava que els anunciants deixessin d'emetre la seva publicitat en el programa. En aquell cas, és un cas molt similar.
Sí.
Va sortir el pare de la Rosa Peral a la Sonsoles Lesòniga, i aquí ningú ha dit res. No sé ben bé quina és la diferència, perquè en el seu moment va haver-hi un moviment i ara no hi és. No ho sé. Vull dir, també a vegades som més hipòcrites que d'altres vegades, no?
Sí, és veritat. Tota la raó.
I res, ara que parlàvem una miqueta de crims, finalment ja sabem que hi haurà una versió de crims espanyola. Ja no només serà que crims la doblen o la subtitulen en castellà, sinó que el Carles Porta ha creat un nou format que es diu Luz en la Oscuridad, llum a la foscor, el seu missatge mític del programa, i que de moment ja tenen dos capítols per estrenar a Movistar Plus. Serà el 31 d'octubre, s'estrena el nou Crims a Movistar Plus.
Sabem amb quins casos?
Hi ha el cas del pintor de Màlaga, un nen que va desaparèixer fa no sé quants anys, i després un altre cas, que ara no me'n recordo massa bé, d'una noia que marxava de casa, bueno, uns casos així. Crec que el del pintor no poden confirmar l'assassinat, sinó que és més aviat una desaparició.
Val. El que hi ha hagut és una reaparició.
A veure, de la Laura Rossell.
Sí.
Laura Rossell, sí, torna a la radiotelevisió catalana, en aquest cas serà la televisió catalana, va ser durant molts anys, la presentadora de l'espai dels matins de Catalunya a ràdio, i ara torna a TV3 amb un tema que últimament, o sigui, aquesta última setmana pot ser el substitut del cas Rosa Peral, perquè s'està parlant moltíssim del tema de les infàncies i la relació amb el sexe dels menors d'edat,
sí,
que és un tema que s'està generant una mica l'alarma social, que no és aquí el lloc per parlar-ne tampoc,
uh-huh,
però sí que és veritat que és un tema que els mitjans de comunicació ara en parlen molt, de la relació dels infants amb la pornografia, i TV3, que en aquests casos sol ser bastant avançada, diu, doncs ràpidament tenen una mena d'especial sobre el que es diu ja Generació Porno,
sí,
i després hi haurà un debat amb la Laura Rossell, que suposo que donaran més informació amb experts sobre el tema. Bueno, està bé, que jo crec que és un tema interessant.
Servei públic,
que és un tema que a vegades la gent diu és incòmode, no?, parlar-ne. Suposo que si pels pares és un tema que moltes vegades amb els fills, doncs quan es produeixen situacions relacionades amb el sexe no s'intervé suficient o és un tema que suposa una incomoditat dintre d'una casa, no?
Doncs aprofitem-ho. Posem TV3...
Exacte.
I parlem-ne.
Parlem de sexe i parlem de sexe amb l'adolescència. De fet, hi ha una pel·lícula, ara en parlàvem amb el company, amb el Víctor, que d'alguna manera que es diu Criatura, que parla molt de la relació de les noies, en aquest cas de les noies petites, de les infàncies, amb el sexe, no? I està molt bé perquè reflexa situacions que un para a pensar amb la seva infantesa i s'hi troba reflexat, ja està bé que se'n parli.
Sí, sí, sí. I última...
I finalment, em preguntaves abans, qui és la competència d'Anna Rosa Quintana a les tardes? Doncs tenim que eres per una part a la Sonsoles Ònega i per una part ara arribarà aquesta setmana el Jordi González amb La Plaça. Un nou programa.
Feia temps,
l'havíem vist aquest estiu amb el programa Lazos de Sangre i torna a presentar un programa diari que ja veurem el Jordi perquè a vegades se la sua tot, perdona que parlem així, però és un presentador que ja està de voltes de tot, que va dir que marxava a Austràlia, que al final no va marxar,
sí,
ara li donen un programa diari que li deu fer una mandra tremenda, però ja veurem amb quina actitud va el programa, i bueno, crec que Televisió Espanyola està trobant una mica el filon, sap conquerir l'audiència que havia deixat Sálvame i que ara no està una mica desemparada, i ha fitxat com a gran estrella de la nova plaça a Tirelo Campos, vull dir que té clar una mica quin públic vol absorbir.
Val. Feia temps es comentava que Jordi González i Marta Torné, em sembla,
sí,
podrien anar a petar TV3.
Mira, el Jordi González és una persona que va als mitjans de comunicació, fa entrevistes i sap perfectament el que ha de fer.
Què diu i com ho diu, eh?
Sí, fot unes boles impressionants moltes vegades perquè són projectes que no té ni comprat ni res, però ell va, diu, a lo millor un sopar amb la Marta Torné, han parlat de fer un programa a TV3, ell va, s'asseu amb l'ostrell al col·lapse i explica que té un programa preparant-se que sembla que s'hagi d'emetre la setmana que ve i t'està fotent una bola impressionant. Vull dir, és així i el coneixem. Vull dir, és una persona que ho sap tot de sobre tele. Comptaríem amb els dits de l'ama qui sap com ell de tele aquí a Catalunya i bueno, sap el que ha de fer quan té una entrevista.
Per cert, deixeu-m'ho dir, que també em fa especial il·lusió dir-ho, qui també estrena programa. De fet, és un programa que ella feia, però el farà a nivell estatal, és Tania Sàrries, amb aquest Cultura 2.
Jo hi vaig treballar, sí.
Sí,
en aquest cas era el Punts de Vista,
sí,
i en aquest cas es passarà a dir Cultures 2, bueno, és un programa que ja existia a nivell nacional.
Una especial il·lusió perquè, primer, saps que aquest és un programa cultural i que es parli sempre de cultura m'agrada molt, però és que, a més, Tania Sàrries és meravellosa, trobo.
Sí, és una persona i una professional supervàlida,
sí,
i pel que m'han explicat, tenen el programa de dilluns a dijous en castellà, bueno, la versió del Cultures 2, i el divendres fan el Punts de Vista original. És una...
O sigui, seguirà, eh?
Sí, és una proposta que, mira, just ahir em parlava amb un company que hi està treballant, que a mi em sembla curiosa, si més no, perquè al final tenen un plató de dilluns a divendres, el dijous en fem un altre, un dia parlem amb un idioma, l'altre dia en parlem amb un altre, però bueno, són aquestes coses de la desconnexió de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, que a vegades, com explicàvem amb el Late Show del Marc Giró, no saps molt bé quina estratègia acaben de fer. Però bueno, la Tania Sàrries, a favor d'ella, a favor sempre del Punts de Vista.
Absolutament. David, et quedes, per la premsa rosa?
Sí, encantat.
Anem a publicitat, premsa rosa.
Molt bé.
Ràdio Estel. Els diumenges a 8:45 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels. Els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, la ràdio estrellada. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Premsa Rosa, amb Júlia Elias.
2:15 d'una del migdia. Júlia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
David Vidal, que encara és amb nosaltres. Sí. Bona tarda, David, ara sí.
Bona tarda,
ara ja hem viatge.
Sí, gràcies.
Núria Ros.
Hola, què tal?
Què?
Bona tarda.
Escolta, hem decidit una cosa. A partir d'ara, la secció de premsa rosa la portaràs pràcticament tu. Deixeu-me descansar una miqueta.
Ah, no, i tant.
No, ara vinc,
Ah, val, perfecte.
Serem vosaltres, eh? Seré l'incòrdio.
T'ensenyarem.
Però, exacte.
No?
Però és que vull que vosaltres tres em feu de... em feu un màster.
Bé, la Júlia, la Júlia.
La Júlia en sap molt.
Aquí estem per això.
Sí?
Sí, i tant.
Vinga, va, doncs tira, tot teu.
Comencem, no, doncs?
Pues comencem.
Ui, jo ja he vist apuntat un tema que a mi m'agrada, eh? Shakira. Què ha fet Shakira una altra vegada?
Ha tret una cançó. I tot el que sabem de Shakira quan treu cançó,
ui,
hem de parlar d'ella.
La tenim, eh?
La tenim?
Vols que l'escoltem?
Home, per favor.
7:30 sonado la alarma. Yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede. Llevo a los niños a las 9.
El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina, otro día de mierda.
Que parla molt malament,
molt,
eh?
Molt, molt, molt. Però és xula, no? És molt diferent.
M'agrada molt.
A mi sí, també, sí, crec que és de la...
un registre diferent.
Molt,
i dius...
molt diferent. A mi m'ha agradat moltíssim. Bueno, trobo que és una cançó diferent, xula, i crec que, que guai.
Diferent al ritme, però no diferent a la intenció, perquè
no, no,
sempre
no
acaba parlant del mateix, eh?
Del mateix, del mateix. Doncs pues comencem, no?
Dale. Sí, som-hi.
La Shakira, que sempre ens té que parlar. Apareix a la nostra vida una nova figura que no havíem descobert, i em sorprèn, la Lili Melgar.
Quina fantasia, eh?
Però no, és una bogeria.
Per què no la coneixíem? Jo no sabia res d'aquesta dona fins ara.
Ni tu ni ningú.
Ara, explica una mica qui és, perquè jo crec que n'hem perdut.
En el videoclip hi ha un moment que surt la Lili Melgar i la frase de la Shakira és "Para ti esta canción que no te pagaron la indemnización". I tot el món, qui és aquesta senyora? Us ho explico. Resulta que aquesta senyora era la noia que cuidava els fills de Gerard Piqué i Shakira aquí a Barcelona. La seva mainadera.
Sí.
Mainadera, sí, Niñeras...
Minyona, no, mainadera, mainadera, mainadera.
No, niñera, no? Bueno, mainadera... és igual, la noia que cuidava els fills de Piqué i Gerard i Shakira. Per lo que deduïm en la cançó, aquesta persona és despedida per Gerard Piqué perquè resulta que va ser qui va avisar a Shakira pues, que Gerard potser es veia amb altres noies.
Oh, vale.
Sí, sí, la Lili va ser qui va dir Shakira, crec que el Piqué... quan estàs de gira, crec que se'n va amb altres noies. Això va fer que automàticament la fessin fora i, per lo que deduïm, anar a la cançó de la Shakira sense indemnització.
I, de fet, la Shakira se l'ha emportat
sí, està...
I que la relació amb ella és bona.
És a dir, són amigues, no?
Bueno, clar. Bueno, ella clar. Li va agrair el gest,
exacte, imagino. Exacte, i continua treballant a Miami amb ella. I jo he llegit, o avui publicava la revista Hola, que a mi em sembla extremadament exagerat, però no sé si és cert o no, que li hauria pagat 1 milió d'euros.
Com?
Ho publica la revista Hola. A mi em sembla molt, eh?
Home, moltíssim.
Per l'aparició d'aquest videoclip i per la indemnització que la família Piqué no li va pagar. A mi em sembla una bajanada.
I la família Piqué ara no pot dir, mira, denunciem-ho alguna cosa, clar. Perquè el del suegro i la sepultura i no sé què, dius... Bueno, al final, clar, és una obra d'art i és una cosa artística, no? La música, però ostres...
Sí, però és que tampoc dissimula, no? Vull dir, diu mi ex-suegro, clar.
A veure, a mi no em sembla malament. Ja,
no?
De primeres és com, vinga, va, ja que anem amb tot i el missatge aquest...
O potser no donar-li tanta importància.
Sí.
Sí, no.
Perquè al final és com, per les xarxes socials, com pot ser que Shakira desitgi la mort del pare, de l'avi, dels seus fills?
Va, és una mica bèstia, jo crec.
Però jo crec que tampoc potser no donar-li tanta importància. Simplement és una frase que ella necessita.
Però aquí, clar, és que no només ha sigut lo de la frase, ha sigut lo de la mainadera, ha sigut tot, no? Vull dir, ja no en té prou en fotre una frase que tothom entengui el significat, sinó que directament es vol la mainadera al videoclip, que és com...
No, és...
Serà el següent.
Quan ens pensem que Shakira havia arribat al seu límit, es supera.
Supera.
Sí, és
sí, sí. I tenim entrevista de Shakira, on, bueno, després de tot, decideix parlar sense cap mena de tabú dels seus sentiments, del que ha significat la seva vida a Barcelona, evidentment, amb Gerard Piqué, i hi ha titulars importants. N'hi ha un que vull destacar, que em sembla bastant rellevant, que diu... Mi sueño era criar a mis hijos con su padre, tener una familia, pero ya sé que eso no lo voy a tener.
Ai.
Una entrevista on jo la veig trista i la veig com molt... Jo la veig enamorada de Gerard Piqué encara.
Encara, eh?
Sí, de veritat. I en aquesta entrevista, com trista per no haver aconseguit, per no formar una família, prioritza absolutament tota l'estona als seus fills. Li pregunten que com ha sigut aquest any. Un any que crec que ha sigut...
El seu millor any, vull dir...
A nivell professional.
Hem dit que ha tingut tants hits com ella.
Però jo crec a nivell mundial. Sí, o sigui, sí, l'artista número 1 del 2023 i segurament 2023 és Shakira. Ella, l'entrevista, ho canviaria tot per seguir a Barcelona sense haver tret cap cosa
i tant
estar amb Gerard Piqué. I ella ho explica, que ha passat per molts moments, però tota l'entrevista jo crec que té aquesta finalitat de trobo faltar i estic trista per haver acabat amb la família.
No, clar, el que és evident és que si Shakira estigués bé no faria aquest tipus de cançons.
No, és que clar. No està... Exacte. Totalment.
Sí, pobreta,
passaria completament.
A veure, però menys mal que va aparèixer Clara Chia a la seva vida i tenim aquest any, no?
Què tal, clar. Però, Clara Chia i Gerard Piqué? Tot segueix sobre rodes
jo,
o...?
Sí,
eh? Ara sí. Potser no se'n parla tant.
Van estar junts a l'estiu?
Amb la família, no?
Sí.
I atenció, perquè també tindrem entrevista, i es va saber que tindrem entrevista del Piqué amb el programa del Joaquín el Novato d'Antena 3.
Oh.
Va el Piqué amb breus, vull dir, crec que ja l'estan gravant. Vull dir que també el sentirem parlar, que és una mica també tenim ganes de que parli.
Sí. A veure què diu, perquè Gerard Piqué...
No dirà res, també t'ho dic. Parlarà
és
més
que a mi
seva,
aquestes entrevistes també fan com... Perquè a vegades són una hora d'entrevista i no diu res.
No dirà res. Segur que hi haurà alguna cosa que deixaran alguna píndola de parlar de los ex, del passat o del que sigui.
Segur, però no és tan directe, no? Gerard
exacte,
Piqué ho fa més per darrere.
Gerard Piqué que l'ha liat aquesta setmana a Twitch.
Ah, sí?
És que són rebels.
Són rebels?
No!
Aquesta canalla és com...
Però a vegades Gerard Piqué
canalla,
es pensa que està una mica per sobre del bé i el mal.
No, sí.
Això sí.
És un sobrat.
És un sobrat.
Perdó, és un sobrat.
Ho és.
Doncs resulta que vam fer un directe a Twitch amb l'Ibai, Queens League, Kings League, estàvem patrocinant la final a Màlaga, i va decidir, doncs, com a la gent que anava pel carrer, dir, mira, si us tireu a la font, us regalo 2 entrades. Si aneu a un policia i li balleu, us regalo 1 entrada. Coses que no es poden fer.
Clar. No, i el pitjor és quan et diu que jo te pago la multa.
Exacte.
Del bé i del mal i de tot el que sigui.
Ah, exacte. No ho podem fer, o sigui, tu no. Des del Twitch no pots dir que la gent... Perquè no es pot fer. No, sisplau, que algú ens escolti, no et pots tirar dintre d'una font.
No és legal.
No és legal.
No.
No sé, jo crec que Piqué... Bueno, és Piqué. No?
Tenen tant de poder i tants diners que es creuen que són immunes a tot, no? Per dir-ho d'alguna manera, sí, sí. Llavors... I el problema és la gent que el segueix.
Hi ha moltíssima gent que el segueix.
Clar.
I més ara amb el món de Twitch, Queens League, Kings League, és molt exagerat. I s'ha de vigilar molt amb aquests directes.
Sí, i tant.
Hi ha molta gent jove que consumeix, moltíssima.
Menors.
Menors, exacte. De fet, un dels grans conflictes amb Shakira va ser quan Milan, el seu fill petit, va anar a un directe de la... Correcte. Que molta gent ho compara amb quan la Shakira els porta en els premis, però jo crec que no té res a veure. Perquè al final el vocabulari que s'utilitza en un directe de Twitch no és res a veure anar a veure un... Com a la teva mare li donen el Grammy a millor àlbum.
No, un directe de Twitch és una conversa de barra de bar...
Exacte,
de...
No, i parlen... Insults, es parla
això
de...
No, que és un ambient una mica amb uns quarajillos a sobre, no sé què, no sé quants, vull dir, és una altra
tipus.
És així. Hem parlat de Shakira, no sé si vols dir alguna cosa més sobre el tema. Bueno, és a dir, la lletra és d'anàlisi extens, eh?
Sí.
Perquè hi ha moltes indirectes.
Bueno, també és com una crítica social. Està bé la lletra, a mi la lletra m'agrada, eh?
Realment fa referència a la desigualtat laboral,
exacte,
no? Parla
exacte.
Que el seu cap no la paga bé,
que
és pobre...
Això fa molta
gràcia,
eh?
Exacte, fa molta gràcia.
Molta gràcia.
Dir, que ho cantem nosaltres, sí, però que ho canti ella...
Jo tinc la sensació que amb el zasca que li fan al Joan Piqué, al pare del Gerard Piqué, jo crec que potser parla una mica d'ell, no?
A què es dedica aquest senyor?
Bueno, és abogat. Crec que és abogat, però bueno, porta els negocis... I aquí recordem que Joan Piqué, que és el pare de Piqué, és qui li va enviar el burofax a Shakira dient-li que tenia 15 dies per abandonar la casa d'Esplugues.
Doncs
jo crec que aquí hi ha un mal rotllo.
Aquí hi ha un mal rotllo.
Si Shakira es porta malament amb el pare dels seus fills, jo crec que amb el sogre...
I la sogra...
Sí, la sogra.
De fet, a la sogra, que ja va mencionant una cançó, no?
També.
En aquella sessió que va fer en Bizarra.
Aquella que us sona? Sí, no, l'heu escoltat?
És anys llum, això. Vull dir, treu cançons cada dia... és a dir, indirectes per Gerard Piqué, per la mare de Gerard Piqué, pel pare de Gerard Piqué, per Clara Chia, qui falta?
El germà.
Ah,
el germà. És bona persona, el germà, crec. Albert, crec que es diu.
Es va casar.
Sí.
Seguirem pendents, no?, de Shakira i del seu futur musical.
Sí. I després gira, diu que està preparant una gira,
sí,
que abans estava com a mig gas, però que ara ho té, no té res a perdre i...
I parella no en té...
No. De fet, a l'entrevista que dona... Perquè us recordeu que es va parlar molt que no parava d'anar a béns esportius, sí. Que si la Fórmula 1, que si els
Milan...
Hamilton. I ella diu que no, que és pels seus fills. Que els seus fills s'han fet grans i que Milan està obsessionat amb els esports i que per això l'acompanya absolutament a tot arreu. Però que no, de parella no parla. Tampoc li pregunten.
Ja.
Però bueno, ens agrada una parella, no?
Sí, l'únic que ella jo crec que no es vol comprometre amb ningú.
Jo, si fos la parella Shakira, ara estaria una mica...
O ets famosíssim i estàs al meu ollo, per dir-ho d'alguna manera, o...
No t'arrisques,
ja. Un anònim, ajuntar-se, emparellar-se amb la Shakira...
És que...
Ha d'estar preparat mentalment, eh?
La Shakira és una estrella mundial, eh?
Sí.
Vull dir, però vull dir que és... A nivell... Pues Madones, no?
Sí.
Bueno, ja vam veure els premis de l'MTV.
Correcte.
Vull dir, no li donen a tothom una actuació de tants minuts per recordar una mica la seva carrera.
És espectacular.
I el bo que té present, que no és d'aquestes artistes que tiren de hits del passat, sinó que ella actualment encara té cançons.
Quants hits ha tret aquest any?
Molts.
I tots, o sigui, tots són un èxit.
Sí. Mm-hmm. És bèstia.
És molt bèstia.
Sí.
Team Shakira, no?
Es nota, que
sí?
Som Team Shakira aquí. Tu, David, t'ho pregunto, però...
Si em vas triar entre Shakira i Piqué, ho tinc claríssim. Vull dir, me'n decanto per ella, no?
Tu també, Júlia?
Sí.
També perquè li dono més valor al que ha fet ella professionalment que al que ha fet ell,
no,
perquè
clar,
el futbol
clar,
tampoc n'entenc tant, però és veritat.
Ui, ara mateix el que has dit, el que has dit.
No, o sigui, al final el que ha aconseguit ella
sí.
És molt bèstia.
Escolta, de Shakira passem a Kiko Hernández, que s'ha casat,
Us interessa el tema Kiko Hernández o no?
Ja saps que a mi aquest tipus de famós morralla m'encanta, vull dir, ja em va bé.
Kiko Hernández. No, és que a la revista Lectura s'adelantava la seva portada el dilluns amb l'exclusiva de la boda de Kiko Hernández i Fran Anton.
Sí, exacte.
Amb una relació que hem descobert arrel de la boda que va començar el 2019. A mi em sembla molt. 2019 és abans del Covid.
Sí.
És molt. Sí, em sembla moltíssim. Que viuen ja a Melilla. De fet, també vaig llegir que el Kiko vivia a Madrid, però ja...
Melilla, un lloc preciós, eh? És com heu pogut veure les fotos. No sé si heu vist les fotos de la boda.
No.
És espantós.
Ah, sí? Lloc... Bueno, però hi ha molta... diuen que es veu molt bé, a nivell fiscal i a nivell diners.
Però, és a dir, ara estan vivint Quico Hernández, que recordem que és col·laborador de Sálvame, per si tenim algun oient que va més perdut, s'ha casat i viu a Melilla.
Sí, sí, de
fet, i ja no treballa a Sálvame.
Que... No, van escolaritzar... El Quico Hernández té dos filles per gestació subrogada, que ja deuen ser grans, no? 5 o 6 anys, potser.
Sí, sí.
5 o 6 anys, ja potser deuen tenir. I van dir que ja les havien escolaritzat a Melilla.
És a dir, nova vida allà, eh? Val, sí, val, val. Sí, sí.
Una boda amb més de 400 convidats.
Sí.
De coneguts potser n'hi havien 3.
Sí.
O 4, màxim.
Sí, sí, sí.
Que jo no sé d'on surten 400 persones sense ser conegudes. Uh-huh. I una boda molt llarga. No, i que va ser com un got talent, diuen.
Molt hortera. Bueno. Sí, ho pots dir? Vull dir, no el coneixem ni crec que ens escolti avui. Era una
no,
boda,
no, no.
Era una boda
a
molt
hortera. No, no arriba a Ràdio Estel.
Bueno, i el pitjor, bueno, no sé si ja, suposo que ja deu saber el regal de boda que van fer a la... que van portar.
No, no, explica-ho
tu. No, no, explica-ho tu, que ets la que en sap.
Un regal patrocinat per El Bingo Las Vegas.
Ai, no ho puc creure.
No, però, a veure, a favor del Quico direm que ella tenia una relació molt, molt propera amb la propietària del Bingo Las Vegas, que és un bingo molt famós a Madrid, on va tota aquesta gent.
Jo pagaria per anar al Bingo Las Vegas un dia.
No, però que allà deu passar de tot, eh?
Per això
si aquelles parets parlessin, faríem 4 programes com aquest. A Bingo Las Vegas, la propietària es va morir fa un any o poquet, va morir. I, bueno, el que anàvem a dir, regals, una vela de color negre, una espelma.
Negre?
Negre.
Escolta'm.
No tenim l'explicació. I un
ventall d'aquests que et regalen el...
Amb el logo.
Ah, sí?
Bingo Las Vegas.
Però és una mica...
Potser Melilla feia calor.
Sí, però és una mica hortero, no?
A mi em sap molt greu per aquesta senyora que ens va deixar fa un any, però no cal regalar res del Bingo Las Vegas, jo crec.
Bueno,
és el típic regal que et fan i que te'l deixes a la taula quan acaba la festa, no? Una
bueno,
mica.
És que ho saps
el Quico Hernández sempre ha tingut fama de ser una mica ratolinet.
Home, no cal que ho juri, regalant un ventall el dia del teu casament.
Perquè de diners en té, com per regalar
un ventall. Sí. Bueno, ara no treballa, no? Des d'acabada. I no té cap projecte, perquè mira que tots els de Sálvame sí que s'han anat com...
Col·locant.
Reubicant i col·locant, però Quico... I més, si se'n va veure a Melilla.
Però dius que va vendre l'exclusiva del...
La revista Lectures.
Clar, es deu haver embutxacat una mica de diners que li serviran
però
per viure tranquil·lament uns mesos.
No crec que gaire.
O sigui, aquests col·laboradors, amb tot el respecte cap a ells, de Telecinco i aquest univers, sempre se les busquen per estar tranquils econòmicament.
Jo, quan vaig veure la portada, només pensava, per què no fan Sálvame aquesta tarda?
Ja, però ja. S'ha trobat
troba
a faltar.
S'ha trobat a faltar, no? Sálvame?
Hi ha molts
tarda
temes
que
dius... Hi ha molts dies que es troba a falta de dir, ostres, avui si això ho recollís, aquesta informació la recollís Sálvame...
Bueno, amb la portada haguessin estat 4 hores rajant.
Segur, haguessin fet tot el programa.
I ara la que rebria és la Laura Fa, perquè la Laura Fa no la convidem mai a una boda, perquè és ella la que ha explicat això del ventall.
Sí,
en el
seu
programa
ha sigut la Laura Fa.
Sí.
Com, sisplau, no, aquesta senyora allà on va, raja. O sigui, sí, jo imagino que ella pensa, ell no m'escoltarà, perquè si ho escoltes dius, noia, no et convido mai més a la meva boda, és superperillosa.
I qui tampoc estava en aquest casament era Jorge Javier, Belén Esteve.
No, Belén Esteve tampoc estava, a les Campos.
Però, i això per què? Perquè no hi van poder anar o no hi ha bon rotllet entre ells?
En principi, Belén Esteve estava a Chicago, però jo crec que està a Madrid una altra vegada.
A mi
és molt estrany.
Em va estranyar que no hi anés ella, perquè sempre han sigut com
sí,
d'aquesta gent...
Dels amics de...
El Sálvame... I era curiós perquè la taula de gent de Sálvame al final eren 4. Eren la Lídia Lozano, la Txelo, la Laura Fa i el Matador.
La Lídia Lozano, que sempre s'ha barallat com molt el Quico, però estava allà.
Sí, però després eren 4 gats.
Sí, el Quico Matamoros també va anar-hi.
Sí.
Però diuen que es va quedar poc.
Us
ho va explicar també la Laura Fa, que es va quedar poquet. Perquè diu que va ser molt llarga la boda de la cerimònia.
Que pesat.
Però poc. I Jorge Javier, el que dèiem, Jorge Javier no hi era, i amb la portada, juntament amb l'exclusiva, a declaracions de Jorge... contra Quico Hernández, que a mi personalment em van sorprendre perquè jo pensava que eren amics o per lo menys tenien una bona relació i tot al contrari, Jorge dispara contra Quico bastant fort.
Sí, però jo crec que jugava una mica amb la ironia, no? Una mica
sí,
de...
tu creus que sí?
Si li retreu una mica que no li hagi explicat que era gay durant tants anys que els coneixien, que no hagués sigut sincer amb ell, llavors van treure el titular... I llegies una miqueta l'entrevista i veies que no és que hi hagués tan mala maror, sinó que simplement...
És decepcionant.
Sí, que era una cosa que entenen ja una mica aquests codis de comunicació, que un estira la pollita a l'altre i ja està. Però bueno, és significatiu que no n'és
de la maror. Sí, no, i també és sorprenent. al final, si Quico Hernández experimentava o pues, volia dir que era homosexual, em salva el meu Jorge Vieira tan fàcil sí, com expressar-se amb ell, perquè al final la gent pot canviar i pot ser difícil d'explicar-ho si no havia sentit res més abans. A mi em va sorprendre les declaracions.
Jo he de dir que és una persona, vaig estar algun dia a les instal·lacions de Mediaset, i és una persona estranya, eh?
Molt misteriosa.
Sí, es mou per allà, no parla amb ningú, camina, tu a la tele sempre el veus com amb una actitud molt més activa i així, i allà el veus com una persona fosca, uranya, que es va passejant per les instal·lacions de Mediaset sense parlar gairebé amb ningú.
Molts anys, Quico Hernández, de Mediaset.
Sí, sí, tant. Sí.
I, de fet, Quico Hernández, no sé si tornarà a fer tele. Ara està fent teatre, que, de fet, va ser on va conèixer el Fran.
Sí.
Però ara, amb la tele, no sé quin...
No, bueno, té el programa aquest de la teletienda, de les...
Ah, de les...
Mejor llama Kiko, una cosa així, que et ven pues, de tot, i no sé, aquest home...
La bicicleta, no?
Sí, sí, la seva, una fregidora, de tot... De tot
el que faci falta.
Sí.
A mi fa molta gràcia quan venen joies.
No? Joies, no?
Sí.
De tot, tu vas trobar de tot a la teletienda.
Es creu que hi ha gent que compra la teletienda?
I tant, hombre. I tant.
A mi, són hombre. Coses... No us sorprèn? Hi ha algú que està sentat al sofà i truca.
I no em sorprèn, perquè juguen de tal manera que et fan crear com que tu tens la necessitat d'adquirir aquell producte que realment no t'ho havies plantejat mai.
Ah, realment fan una publicitat molt bona, no? Perquè si
a veure, fa molts anys i funciona, suposo que algú comprarà.
Sí, sí, sí. Ho venen tant i després també van molt enfocats a un tipus de públic, a lo millor una miqueta més sènior, que és més, pues, s'ho creuen tot una miqueta més,
clar.
I ells hi donen solucions milagroses per a coses que tenen a casa.
Vosaltres heu comprat mai a teletienda?
No.
El meu pare, sí.
Què dius? Sí. Què va comprar?
Durant el confinament va comprar unes sabates.
Durant sabates? El confinament,
sí.
Clar.
Bueno, unes sabates, però tenien alguna cosa particular? O
no, unes sabates marrones.
No, és que no, normalment venen coses més ortopèdiques o funcionen.
Però s'ha de vigilar una mica amb la gent, perquè, per exemple, bueno, no sé si li interessa, però al meu pare ara...
No, explica'ns.
No, però dir, ara, saps, en el mòbil ens escolta, li fa mal el genoll, només li surten cremes de...
Sí.
Compra-m'ho, que diu que jo...
M'anirà molt bé, sí, sí.
Escolta'm, d'aquí 5 minutets menys donarem pas als serveis informatius, després seguirem, però abans fes-nos 5 cèntims perquè també avui toca parlar de Rosalía, eh?
De Rosalía.
La Rosalía.
Ha tornat.
I com ho ha fet, eh?
A lo gran.
Com sempre.
Bueno, com es mereix.
Sí.
Si parlàvem que Shakira és una gran artista, Rosalía ho és. Ha aparegut aquesta... Bueno, ahir, en el desfile de Prada a Milà, que hi ha la Fashion Week, i rodejada de grans estrelles. Rosalía, Chiara Ferragni, Scarlett Johansson, Emma Watson, Sofia Richie...
Otro level, eh?
És a dir, exacte. No amb les influencers d'aquí que hi han anat totes... Sí. En els desfiles de segona, saps?
De Madrid, saps? Sí, sí. De
no, perquè, clar, també, totes estan a Milà, però no totes van a Prada.
No, clar.
És molt important, això, eh?
I l'outfit de la Rosalía us agradava o no que portaven aquest dia? Perquè l'he vist alguna foto
jo,
i a mi em va semblar...
No l'he arribat
poc
a veure.
Poc Rosalía, no?
Poc Rosalía.
Que anava clàssica.
Poc... Bueno, tant com clàssica com gens, un look gens de gala, no? Un look una miqueta de...
Sí, anava amb dos peces...
D'anar a fer un gelat a la tarda, vull dir, no era un look molt especial.
Bueno, però no estava mal, eh? No, era gris amb una camisa blanca...
Ah, sí, amb, sí. Bé, més clàssica, però és igual. Però
no sentada al costat de Kylie Jenner, m'encanta aquesta amistat. Sí. Kylie Jenner amb Rosalía... Em fascina.
És que no sé si estareu d'acord amb mi, però Rosalía és una de les famoses d'aquí, de casa nostra, perquè al final és de sí. Sant Esteve de Ses Rovires, però que juga una altra divisió.
No.
És a dir, no té res a veure...
Amb... És un altre nivell.
Sí, està en un altre nivell.
Sí.
Abans parlaves de que aquí també estava en aquesta desfiladera la Chiara.
La Chiara.
Explica'ns una mica qui és, perquè sí, crec que hi va haver rumors de ruptura amb el seu marit.
La Chiara, que jo crec que sí que a nivell d'influència és la més important segurament del món,
sí.
Ha creat un imperi a la seva marca, al seu nom, amb el seu marit, el Fede?
Sí, és un cantant.
És un cantant, sí, italià. Tenen dos fills moníssims, tenen un reality propi i, de fet, s'ha estrenat aquest nou reality on expliquen la crisi matrimonial que van passar just fa un any i mig, per un malentès que va haver-hi en un concert, en un festival de... Ara s'ho dic bé, de...
Per un petó, no?
És que ella ho explica i és més complicat. Diu que no estaven passant un bon moment.
Clar, perquè també recordem que el seu marit va passar per un càncer.
Sí, un càncer de pàncreas, sí. Pot ser, si no m'equivoco, un càncer de pàncreas. Ella estava passant un molt mal moment, tenia molta pressió sobre... Necessitava que el seu marit estigués allà, que la ajudés, que estigués allà, i ell estava en un altre, saps? En un altre mood, passant... I li va demanar que, sisplau, sobretot aquell dia, no fes res dolent, que no la liés, i el Fer es va fer un petó a un artista durant l'actuació. I això en ella no li va... I la va des...
Ah, el Festival de San Remo, em diuen, San Remo, des de la Peixera.
San Remo. Festival sí, sí. de San Remo.
Però és que a mi també em dóna la sensació que idealitzem massa les relacions dels famosos. És a dir, al final, ells són persones
sí, però si veus
i
el
tenen dret a tenir crisis.
Si veus
no?
el reality d'ells, està molt bé, perquè van a teràpia de parella
Mira.
I expliquen molt bé i es veus que no és tot perfecte. Està molt bé el seu reality, eh?
Deia això perquè l'altre dia, fa unes setmanes, es va fer molt viral la Maria Pombo, no? la influencer d'aquí més de casa nostra, que se li va escapar que havia passat una crisi amb el seu marit Pablo Castellanos i tothom es va posar a Twitter, a les xarxes dient, ruptura escolta, és que són persones, és que què pretens amb una relació de, clar, no, de 5, 10 anys
vull sí, dir, 8 clar anys que sí, que portant.
8 anys doncs és evident, no? Que...
dos fills amb tot el que això clar, però comporta
em fa gràcia, perquè jo crec que tendim a idealitzar massa els nostres famosos, per dir-ho d'alguna manera no? que són perfectes, que no tenen problemes.
Però no, això també passa molt amb les xarxes socials.
Sí,
no,
també.
Jo tant idealitzar potser no, però sí que és veritat que els hi demanem que ja que a vegades que exposen tant la seva vida i venen tant les seves relacions i l'idíl·liques que són, doncs, ostres, potser a vegades els fans també tenen no dret a reclamar, però sí de dir, ostres, m'estàs venent només l'alegria quan hi hagi també...
No, tenim dret a reclamar que ens expliquin les penes.
També els volem saber.
De fet, les penes són el que ven més, malauradament.
Sí. No, però jo crec que això, perdona, el d'aquí ara ho fan molts també, eh? Per això triomfa tant, perquè és tan real.
La Chiara per mi és les millors. Escolta'm una cosa, donem pas a serveis informatius i de seguida parlem, perquè hem de parlar de moltes coses. Aitana, Anna Maria Aldón, Son Solés... Bueno, molta gent, eh? I del Suave Fest, eh?
Un èxit, Suave
Fest, un èxit. Serveis informatius de seguida amb Júlia Julve i Anna Closa i de seguida tornem també amb Joan Trias i més premsa rosa. Fins ara.